Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
De cada 40 euros que guanya un home, 40 euros una dona en cobra només 35. Aquest dijous 8 de març, Dia Internacional de les Dones, els sindicats, comissions obreres i UGT convoquen una vaga. Volen posar de manifest les desigualtats que viuen les dones amb bretxes salarials entre el 15 i el 38% en funció del sector, l'edat o la qualificació. Els grups municipals de Ciutadans, PSC i PP reaccionen a l'acció d'aquesta matinada del CDR de Sabadell, que ha posat cartells a les plaques d'entrada de la ciutat on es llegeix municipi de la República Catalana. Els partits de l'oposició demanen la retirada dels cartells. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva i parlarem de l'ensopegada i a casa del Centre d'Esport Sabadell, que va empatar contra l'Atlético Saguntino a la nova Creu Alta. Les ocasions errades, els pals i un encertat porter visitant van evitar el gol arlequinat. Repassarem la resta d'informacions d'aquest dilluns, dia 5 de març, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Els graus ara mateix a Sabadell amb un cel força ennuvolat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda, Francesc.
Bona tarda. Tenim aquests dies un temps típicament atlàntic. Ara passa un front, precipita, després se'n va al front i s'obren grans clarianes, i això és el que tindrem avui. El que queda de dilluns, doncs, s'imposarà el cel poc o mig ennuvolat, però tornaran a carregar-se de núvols pel sud del país. I a hores d'ara sí que els núvols són més espessos al Pirineu i Prepirineu, quadrant nord-est, on descarregaran ruixats d'intensitat feble en general, cota de neu cap als 1.200 metres, i al final del dia reapareixeran les precipitacions al sud del país. De cara a demà, una jornada amb nuvolositat variable, més trencada que no pas avui, però de nou amb precipitacions al Pirineu, Prepirineu, a partir de migdia, de matinada a la Vall d'Aran i a partir de migdia a la resta de la serralada, també al quadrant nord-est, i al final del dia una altra vegada nous núvols arribaran pel Ter Sud i també en aquell indret descarregaran alguns ruixats poca entitat en conjunt. Cota de neu 1.200 metres baixant a 1.000 metres al final del dia. Atenció demà, perquè a la tarda s'esvararà el vent i també el mar al sector central del litoral. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a l'AP7 veiem 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en sentit sud, baixant cap a Tarragona. A la B30, la mateixa població, no arriba 1,5 quilòmetres, 1,2 quilòmetres, a la B30, baixant cap a Tarragona en sentit sud, també de circulació amb retencions. I si mirem a Sant Quirze del Vallès, el pas per la C58, 2 quilòmetres de circulació amb retenció, baixant cap a Barcelona, 1,5 quilòmetres en sentit nord, pujant cap a Manresa. Si heu de baixar cap a la Ciutat Comtal, sapigueu que de moment la situació relativament és tranquil·la, tot i que a la ronda de dalt veiem algun tram del circuit marcat en vermell, sobretot a la part del de Sarrià i tocant ja cap a, més enllà de la sortida 10, a l'enllaç amb la sortida de la Gran Via. Per tant, si heu d'anar cap allà, paciència. Els sindicats, comissions obreres i UGT convoquen una vaga per aquest dijous, dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Volen posar de manifest les desigualtats que viuen amb bretxes salarials entre el 15 i el 38% en funció del sector, l'edat o la qualificació. Una altra manera de representar-ho és que de cada 40 euros que guanya un home, una dona en cobra només 35. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La vaga serà en franges de 2 hores, que són les 2 hores que treballen gratis cada dia les dones respecte al salari dels homes. Per a les jornades partides o les jornades de matí es proposa fer vaga de 12:15 a 13:45 del matí, tot i que l'horari varia per sectors o torns de tarda i nit. Aquesta és una vaga pensada perquè també la facin els homes, encara que es demana que siguin ells els que cobreixin els serveis mínims. Maribel Ainés, secretària de la Dona de Comissions Obreres, ha justificat el motiu de la vaga.
Aquesta no és una guerra contra els homes, sinó és una guerra per justícia social. Aquesta és una guerra que vol igualar els salaris més precaris, les pensions més precàries, perquè estem en un moment on les empreses tenen un 11% de benefici i l'economia ha pujat un 3%. Per això ara els sindicats creiem que és el moment de disputar la riquesa, plantar-nos i dir que és una agressió constant a les dones i a la classe treballadora.
Els sindicats convocants asseguren que la bretxa salarial és del 24% al sector privat, però també es dona al sector públic amb el 15%. En el cas de les professions menys qualificades, la bretxa és del 37% i en les pensions per a les dones jubilades del 38%. El secretari general d'UGT, José Luis Fernández, ha resumit les reivindicacions.
Per exigir, d'una vegada per totes, que es trenquin estereotips i l'assignació de rols de gènere, tant a l'escola com a la família, com a la feina, exigim que es doti de més valor la feina de cura i d'atenció, que es lluiti encara més per millorar les condicions laborals dels sectors més feminitzats, que es faci complir les lleis d'igualtat, per suposat que es derogui la reforma laboral, i en definitiva exigim un canvi global per aconseguir allò que hauria de ser normal en una societat justa, que en definitiva és la igualtat entre persones, sigui del sexe que sigui.
A més de la vaga, a les 12 del migdia de dijous hi haurà una concentració davant l'Ajuntament. Des del consistori també s'ha organitzat una manifestació cercavila que sortirà a les 7 de la tarda de la plaça de Fidel a Renom i acabarà a la plaça del Doctor Robert. Precisament, les dones grans són el lema que centra enguany totes aquestes activitats, com ha resumit la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferrandiz.
Aquest any sí que ens semblava important focalitzar-ho amb les dones grans precisament perquè són molt invisibles, no? I quan parlem de dones és el col·lectiu que moltes vegades sempre queda menys representat, no? I al final són dones que han treballat molt, que han fet molta feina, no? Que són referents per nosaltres també i que massa vegades tenen poca visibilitat i poca centralitat en jornades de mobilització.
Entre les activitats programades hi ha una obra de teatre a Torre Guitart o la Fira del Llibre Feminista aquest cap de setmana.
I ara parlem de les dones i els homes que no tenen feina. L'atur ha registrat petites oscil·lacions a Sabadell en els últims mesos, però manté la seva tendència general a la baixa. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball de la Generalitat, el nombre de sabadellencs sense feina ha caigut en 180 persones durant el mes de febrer. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta davallada de l'atur, que arriba després del lleuger augment registrat durant el mes de gener, situa el nombre de desocupats a la ciutat als 13.234. Es tracta de la xifra de desocupació més baixa registrada a Sabadell des del mes de setembre, quan hi havia 13.060 persones inscrites a les llistes de l'atur. Després d'un estiu on la desocupació va caure per sota de les 13.000 persones per primer cop des de l'inici de la crisi, un augment de l'atur de més de 400 persones a l'octubre va acabar amb aquestes bones xifres. En tot cas, malgrat aquestes oscil·lacions, ara mateix hi ha a la ciutat 903 persones menys sense feina que fa un any, diferència que es dispara fins les 7.130 persones respecte al febrer del 2012, quan se superaven els 20.000 aturats a Sabadell. Al conjunt del Vallès Occidental, la desocupació també ha baixat durant el mes de febrer. Ho ha fet en 448 persones, situant el nombre d'aturats vallesans als 52.583, 4.846 menys que fa just un any. Igual que en el cas de Sabadell, es recuperen les xifres del mes de juliol passat, abans de l'augment de desocupació de l'octubre. Si ho comparem amb les dades del febrer del 2012, ara hi ha a la comarca prop de 30.600 aturats menys.
I els empresaris sabadellencs creuen que l'any ha acabat amb desacceleració econòmica. Si bé és cert que el 2017 havia tingut un creixement sostingut, al final té una tendència contrària. Són les dades que s'han donat a conèixer avui en la presentació del segon informe de conjuntura de Sabadell i l'àmbit de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes. Aquest informe reflexa l'opinió empresarial en els 14 municipis de l'àrea corresponent al quart trimestre de 2017 i també les expectatives pel primer trimestre de l'any en curs. Està basat en les respostes de 265 establiments i forma part del Pla Estadístic de Catalunya, al qual pertany l'IDESCAT. Per a Josep Milà, secretari tècnic del Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell, el CIESC, l'informe indica que en l'últim trimestre de l'any passat es percep un cert grau de desacceleració.
Pel que fa a l'últim trimestre de l'any passat, l'enquesta registra un cert alentiment de l'activitat i de la valoració empresarial de com ha anat la marxa del negoci. Hi ha una certa desacceleració. Això vol dir que veníem d'uns trimestres molt bons, de bastants trimestres enrere, i el quart trimestre es nota una mica de frenada en el conjunt d'activitat. Tot i així, els saldos d'opinió empresarial, o sigui, respostes positives respecte a negatives, continuen sent positius.
I també permet mesurar l'opinió sobre altres aspectes que preocupen el sector empresarial. En positiu, l'ocupació i l'inversió. En negatiu, la debilitat de la demanda i l'augment de la competència. Pel president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Antoni Maria Brunet, l'informe és una eina de la qual cal estar-ne satisfets. A banda de la fotografia del moment de la percepció empresarial, Brunet destaca la funció comparativa que també es pot treballar entre diferents informes i zones.
És una versió molt positiva de la situació econòmica que s'està desenvolupant doncs, en aquesta àrea en aquests moments, i la gràcia d'aquests indicadors és que també ens permetrà veure evolucions comparatives amb altres zones.
Aquests informes són realitzats conjuntament per l'Ajuntament, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants i amb la col·laboració del CIESC.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Les obres del soterrament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat fins al castell de Can Feu tindran una afectació en el servei de la línia S2 dels catalans aquest cap de setmana. La companyia ha anunciat avui que entre aquest divendres a quarts d'11 de la nit i fins diumenge, els combois no circularan entre les estacions de Bellaterra i Can Feu Gràcia. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La companyia ha explicat que aquests treballs consisteixen en la instal·lació de 4 canvis d'agulla que s'ubicaran a l'estació de Sant Quirze. D'aquesta manera es prepara la línia del Vallès per poder oferir el servei ferroviari previst per aquest estiu durant les obres de soterrament de les vies al barri de Can Feu de Sabadell. Cal tenir en compte que entre Sant Joan i la Diada els trens no circularan entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze per les obres de soterrament. Serà durant aquests entre 2 i 3 mesos quan es farà la part més important de l'obra, és a dir, es rebaixarà el nivell de les vies actuals per col·locar-les a la línia soterrada. A més, es construiran les pantalles de les vies i es deixarà la via i la catenària a punt de manera definitiva. El trajecte, durant aquesta cap de setmana, es cobrirà amb busos llançadora que faran aquest recorregut. Un d'ells anirà des de Bellaterra fins a Sant Quirze i Can Feu Gràcia, mentre que l'altre unirà les estacions de Bellaterra i la Universitat Autònoma de Barcelona.
I el CDR de Sabadell ha fet una nova acció aquesta matinada en defensa de l'anomenada República Catalana. A través del seu compte de Twitter, el col·lectiu ha informat, juntament amb una imatge, de la col·locació d'uns cartells al costat de les plaques d'entrada al terme municipal de Sabadell amb el text Municipi de la República Catalana. El Partit Popular ho ha criticat i exigeix que l'executiu local retiri aquests cartells i apliqui sancions als responsables. La formació s'acull a l'article 142 de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial per fer la petició. La norma estableix que no es pot modificar, si no és per una causa justificada i amb permís del titular, la senyalització viària. També el PSC ha reaccionat entrant una instància a l'Ajuntament per demanar la retirada dels cartells Municipi de la República Catalana. Els socialistes recorden que Sabadell és de tots i totes i no només dels independentistes. Ciutadans se suma també a aquestes reivindicacions i diu que els cartells són il·legals.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El primer secretari del PSC de Sabadell i diputat de la formació al Parlament, Pol Gibert, insta el bloc independentista a formar govern quan abans millor. Ho ha dit enmig de la nova ronda de contactes del president del Parlament, Roger Torrent, amb els grups parlamentaris per proposar un nou candidat a la presidència de la Generalitat. Núria García.
En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Sabadell, Gibert ha demanat accelerar els terminis perquè l'autogovern de Catalunya es pugui restituir després de l'aplicació del 155.
És més important que mai que el govern estigui en marxa. Sigui el govern que sigui, en aquest cas, i la majoria que hi hagi, però que el govern estigui en funcionament perquè se'l pugui controlar, com és normal en un Parlament.
I és que, segons el polític sabadellenc, unes noves eleccions no beneficien ningú.
Jo crec que ningú vol, sincerament. Jo, com molts nosaltres, parlem molt diàriament amb diputats d'altres partits polítics, no? I comentem la jugada, no? I t'expressen tots que ningú vol anar a noves eleccions perquè considera que un cop ha votat tanta gent, amb eleccions rècords de participació, la gent ha decidit ja què vol, qui vol que es representi, no? Amb la qual també és una mica el deure nostre ara de posar-se d'acord amb la majoria independentista per trobar una solució. Tornar a cridar la gent a que voti després d'una participació massiva en tan poc temps es pot fer, però jo crec que no seria la millor decisió ni molt menys.
Sobre la figura de Jordi Sánchez com a possible candidat a presidir la Generalitat, Pol Gibert diu que no és el nom més adient, ja que l'expresident de l'ANC es troba a la presó de Soto del Real i no podria exercir plenament les seves funcions. D'altra banda, i com a primer secretari del PSC local, Gibert ha dit que la formació té moltes expectatives posades en les municipals de l'any que ve.
Doncs jo crec que amb optimisme i amb decisió, diguem, dues paraules claus, perquè evidentment aquesta ciutat ha viscut durant els darrers 3 anys una situació de transició, provisionalitat, una cosa, diguem, una mica d'impàs, no? I evidentment crec que el 2019 serà un any clau per decidir noves majories a Sabadell, no? I el PSC amb una aposta renovada, doncs, segurament estarà allà per tornar a reclamar el lideratge de la ciutat i posar Sabadell on es mereix, no?
Tot i això, el polític sabadellenc no ha concretat el calendari per nomenar el candidat als comicis i ha dit que sortirà d'un procés de primàries. Ell, però, no hi concorrerà.
I ara parlem de cultura. La projecció de la pel·lícula Les Affamés de l'Aliança Francesa dona el tret de sortida a les 8 del vespre d'aquí una estona a la 7a edició del Festival de Terror de Sabadell. Aquesta producció canadenca de temàtica zombi és la primera de la quinzena que es projectaran fins l'11 de març, tot plegat amb la bèstia com a eix temàtic.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell ret aquest any homenatge El Dia de la Bèstia, el clàssic d'Àlex de la Iglesia, centrant la seva 7a edició en la bèstia. El director del certamen, David Garnacho, ha destacat en declaracions al programa Quimèric de Ràdio Sabadell la importància d'aquesta pel·lícula, que es podrà veure a la Marató Clàssica de divendres a l'Estruc.
És un clàssic, bueno, de fet és del 1995, i a partir d'aquell moment sembla que, menys aquí en aquest país, el cine de terror i d'acció i tot això va tenir un ressorgir, perquè fins aquell moment pel·lícules d'aquest estil s'havia fet alguna molt puntualment i no havien tingut la repercussió que va tenir aquesta.
La col·laboració d'entitats com l'Aliança Francesa, la Plataforma per la Llengua, el MECAL, el Cineclub i Cine Domingo fa possible que el Festival de Cinema de Terror mantingui una programació de tota una setmana. Però el moment àlgid arribarà amb la marató de dissabte a l'Imperial. Garnacho ha destacat un dels seus reclams, la turca Baskin.
Depèn de com es vulgui veure. Si es vol anar amb sorpresa, doncs, l'hem de plantejar com un thriller policíac, amb sorpresa final. Si no volem sorpresa, doncs, bueno, el que és un thriller policíac, que comença així, però fins que els policies arriben a un lloc on hi ha una secta demoníaca i allà es desmadra tot.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell acabarà aquest diumenge amb l'obra de teatre Misteris entrellaçats a l'Acadèmia de Belles Arts, una de les novetats d'aquest any.
I de manera breu us expliquem també que la secció del Sindicat Professional de Policies Municipals a l'Ajuntament denuncien manca d'efectius per atendre un atropellament aquest matí. Els agents asseguren que en el moment de l'incident, cap a les 9, només hi havia 3 cotxes patrulla de servei, de manera que no han pogut arribar a temps al lloc dels fets. L'Ajuntament, en canvi, respon que el testimoni que va trucar al 112, al qual els va derivar la trucada, va informar que l'accident no era greu i que la patrulla que anava de camí va atendre abans un altre urgència.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Material de papereria? Homestore. Comprar un regal per a nens o grans? Homestore. Mobles auxiliars, plantes i decoració? Homestore. Passa pel nostre racó boutique i emporta't moda al millor preu. A Homestore no som un bazar com la resta. Descobriràs un espai còmode, espaiós i amb molt d'assortiment perquè trobis tot el que necessitis. Tot el que vulguis comprar amb qualitat i bon preu ho tens a Homestore, al carrer de la Unió 236, amb rondes a Menor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Repassem de manera breu un parell de titulars que ens venen del Parlament. De fet, Esquerra Republicana comunica a Torrent que donarà suport a la investidura de Jordi Sánchez després d'arribar a un preacord amb Junts per Catalunya. Marta Rovira es mostra optimista i espera explicar aquesta setmana les línies definitives d'una entesa que espera compartir amb la resta de forces republicanes. En canvi, la CUP trasllada al president Roger Torrent, que s'abstindrà davant qualsevol candidat si surt d'un acord autonomista entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. De fet, Carles Riera repta Puigdemont, Comín i la Mesa a tirar endavant la petita desobediència de permetre el vot delegat dels dos diputats a Brussel·les. De la seva banda, el sabadellenc Xavier Domènech dona per fet que Junts per Catalunya i Esquerra ja pensen en altres candidats i els demana que posin les cartes damunt la taula. I en aquest punt ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Nova ensopegada del centre d'esport Sabadell a casa. Ahir el conjunt de Toni Saligrat va empatar 0 contra l'Atlético Saguntino, un partit en el qual van mereixer més contra un ultradefensiu equip valencià. Tot i les nombroses i clares ocasions, els pals i un bon Lluna, el porter visitant, van evitar el gol arlequinat.
Tot plegat en un dels millors partits del centre d'esports a casa aquesta temporada, però que no va tenir el premi desitjat. Saligrat, que va ser expulsat en els minuts finals del partit, creu que el seu equip ahir va mereixer més.
Que hem tingut altres empats molt immerescuts. Però el que sí que sé és que l'equip és que ho posa tot, no? per guanyar el partit, i té la pilota tot el que pot, dintre de com som i com està el terreny de joc i com està el rival de tancat. L'equip ho intenta i genera, i si no ho fem millor jo crec que és perquè o no podem o el rival està molt bé defensivament, no sé.
Tot i aquest nou empat, ja en van 17 en 28 jornades, l'equip suma 35 punts i és 12, 4 punts per sobre del play-out i amb 6 de marge respecte al descens directe. Diumenge l'equip arlequinat visitarà l'Ontinyent, que és 6è, però que entre setmana jugarà a Vilafranca a partit de Copa Federació.
I encara relacionat amb el Sabadell, el filial arlequinat va empatar 0 al camp del Banyoles. El més important de tot plegat és que els de Carlos López no van encaixar i sembla que tornen a recuperar la solidesa de l'inici de la segona volta.
Els sabadellencs que es troben a la zona mitja de la classificació volen fer bo aquest empat en la cita del pròxim cap de setmana contra el Castellà, cué de la primera catalana i que visitarà Olímpia diumenge que ve.
Nosaltres teníem la premissa de que aquests dos partits havíem de fer entre 4 o 6 punts, hem mig complert el primer objectiu i evidentment la setmana que ve és sí o sí. Però no és perquè sigui el cué ni res d'això, és simplement perquè a casa no se'ns poden escapar punts com la setmana passada a Llagostera i llavors aquesta ratxa, per dir-ho d'alguna manera, de 4 punts, doncs ens farà encara una miqueta el tram final amb més confiança.
Els de Carlos López necessiten un triomf en aquest compromís abans d'afrontar el tram més complicat de la Lliga amb 4 sortides consecutives.
I encara en futbol, el Sabadell Nord és líder en solitari del grup quart de la segona catalana després de guanyar 1-0 al derbi davant la sabadellenca. Un gol de Sergi Martí va decantar a favor dels de Quico Díaz, un partit que va estar equilibrat en tot moment.
Un fort xut des de la frontal va significar l'únic gol del partit a manca de 12 minuts pel final. Sergi Martí explica que dins del vestidor estan molt contents per la victòria però que ja pensen en el següent compromís de Lliga.
Exacte, com diem al vestuari, el partit més important és el partit següent.
Molt content, com t'he dit, per seguir sumant de 3 en 3 i ara ja, un cop acabat aquest partit, pues a pensar en Premià, que també un altre final per seguir lluitant a dalt i esperar que el Parets punxi algun partit per ser nosaltres els que manem a la Lliga.
Més delicada és la situació de la Sabadellenca. Els de la zona sud van plantar cara en tot moment, però van encaixar una nova derrota que els fa entrar en zona de descens. Jesús Rueda Betis afirma que no hi ha preocupació, però sí que ha notat una mica d'angoixa entre la seva plantilla.
Lo que pasa es que cuando no te salen los resultados ya va creando un poquito de ansiedad. Pero bueno, yo creo que la actitud es buena y la dinámica tarde o temprano se tiene que cambiar.
I en canvi, tot i tenir una situació més compromesa a la classificació, hi ha optimisme a les files del Can Rull Rómulo Tronchoni. Els sabadellencs, que també estan en descens, van guanyar 4-2 en remuntant, un partit que se'ls havia posat molt complicat amb el gol inicial del Ripollet. Alejandro Mallen, vicolejador en aquest enfrontament, destaca el bon joc i la importància del triomf.
El partido fue muy trabajado, el equipo estuvo muy bien en todas las líneas, la verdad que Ripollet siempre es un equipo que tiene grandes plantillas y nada, que pese a empezar perdiendo, remontar, nos empataron y la verdad que supimos reaccionar y la verdad que el equipo se merecía esta victoria.
Els sabadellencs amb 20 punts es troben a 6 de la permanència.
Quins anys després, l'Oar Gràcia ha estat capaç de guanyar la pista del Sarrià de Ter. El conjunt sabadellenc, que passa per un gran estat de forma, es consolida la setena posició de la primera nacional d'handbol. A més, els de Miquel Benítez ja tenen la permanència a la categoria a manca de 8 jornades pel final de la competició.
Uns números molt bons per un equip que no es posa a límits en aquest tram final de la temporada. I és que els sabadellencs volen sumar els màxims punts possibles. Són a només 4 de la cinquena posició i esperen mantenir aquest nivell d'aquí a final de temporada. Quim Baillo, jugador de l'Oar.
Si no ens fem malament els càlculs, i pel que hem vist, Sant Esteve de Palautordera em sembla que ha punxat contra Santa Maria, i matemàticament, si no anem equivocats, ja s'hem salvat. Si era l'inici real i les expectatives reals que es plantejava a principi de temporada, i ara és com cinquè lloc, bueno, poquet a poquet, ja sí que podem mantenir aquesta plaça i consolidar-la de veritat. Marcar una escletxa la setmana que ve guanyant a Mataró, i almenys tenir aquesta setena plaça assegurada i aspirar a sisena, cinquena i que ens puguin anar la temporada.
L'equip sabadellenc espera sumar una nova victòria a la primera nacional d'handbol el pròxim cap de setmana quan s'enfrontarà al Joventut Mataró a casa.
I la sabadellenca Sandra Santanyes ha viscut les dues cares de la moneda en un mateix cap de setmana. Del quart lloc de la general de l'Andalucía Bike Race en una prova amb molt nivell a la retirada de la Copa d'Espanya de Xelva, a València.
Santanyes va pujar al podi a l'última etapa de l'Andalucía Bike Race i això li va valer el quart lloc a la classificació general. D'altra banda, la sabadellenca no va voler arriscar-se a una caiguda a Xelva. El circuit sempre és perillós i la pluja li donava encara un grau més de dificultat. Per aquest motiu, Santanyes va optar per posar peu a terra i abandonar just abans d'acabar la segona volta al circuit.
El circuit de Xelva és un circuit molt perillós i van haver moltes caigudes perquè, bueno, la majoria de les baixades són de pedra i, bueno, amb la pluja i el fang i tot, es va ficar molt perillós i, bueno, vaig decidir, ja et dic, doncs, ja que aquest any no disputarem a l'Open d'Espanya, doncs, i era un acte de l'equip, doncs posar peu a terra i ja et dic, fer-ho, intentar estar el millor possible per la Copa Catalana, que sí que tinc ganes de disputar-la.
Aquest cap de setmana, Sandra Santanyes participarà a la segona prova de la Copa Catalana a Corró d'Amunt, una cita que il·lusiona especialment a la sabadellenca. Per la seva banda, i encara en aquest esport, Mercè Pacios, una altra sabadellenca, va guanyar l'Open de Barcelona de BTT i agafa moral també per aquest inici de temporada.
I una de les revelacions de l'Estralpunt Natació Sabadell Femení és Isela Ferrer. La jove waterpolista s'ha consolidat a l'equip aquesta primera temporada i es mostra satisfeta amb el rendiment que està tenint.
Ferrer ha dit que se sent molt ajudada per totes les companyes i que està prenent molt aquests primers mesos. La waterpolista del club afirma que en l'últim partit contra el Terrassa a la Lliga no van tenir moltes dificultats, un fet que agraeixen dins del vestidor sabadellenc, ja que així poden practicar més coses.
Bueno, per una part sí, perquè d'aquesta manera pots entrenar amb un nivell, o sigui, carregar molt més i al cap de setmana pues, saps que no passarà res, però també, pues, va bé per practicar jugades i tal, i saps que pues, el rival pues, no t'ho posarà gaire difícil, així que és una manera pues, també d'entrenar.
Aquest divendres l'Astralpool Natació de Sabadell s'enfrontarà al Sant Feliu, a Can Llong, en un nou partit de Lliga teòricament assequible per les noies de David Palma.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín Al Matí, conduït per Mireia Sanz i Raquel García, i després també els butlletins horaris puntualment. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o complementar la informació mirant la nostra web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Escolta aquest informatiu a radiosabadell.fm.